setmana.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, 10:15, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 12 de gener del 2024. Som a menys de 48 hores d'un altre clàssic a l'Aràbia Saudita, d'una altra final de la Supercopa d'Espanya entre Barça i Real Madrid. I ara fa gairebé un any d'aquell Barça 3-Madrid 1 a la Supercopa que havia de suposar un abans i un després al futbol espanyol. Ho va dir un dels pesos pesants del vestidor del Barça, Ronald Araujo.
Empezó la nueva era.
Ronald Araujo no ho va dir cap mitjà de comunicació, però sí a les xarxes socials, en la celebració de forma espontània. Des d'aleshores el Barça va guanyar la Lliga de Carrers, veritat, però va perdre la Copa, eliminat a les semifinals contra el Real Madrid, i l'inici de temporada pel que fa al joc ha estat decebedor, tot i que és veritat que de moment els resultats fan que encara tingui opcions de guanyar els 4 títols. Arribats a aquest punt, em pregunto fins a quin punt aquell partit, aquella final de la Supercopa, ens va distorsionar una mica la realitat de l'equip. Aquell dia el culer va veure que el Barça també podia fregar l'excel·lència en l'època post-Messi i en un partit de màxima exigència i en un dia també assenyalat. I com que ho van demostrar en una final contra el Real Madrid, ara el que se li exigeix i el que se li pressuposa a aquest equip des de fa un any és que sigui capaç de dominar com ho va fer i ser molt més regular en el joc. I quan un té la sensació que aquest joc involuciona, es pregunta si tot allò va ser casualitat i flor d'un dia. Si com sigui, diumenge hi ha un clàssic, i encara que una final no sigui el termòmetre o el millor termòmetre per mesurar la regularitat de l'equip, sí que ho és per veure si aquella flor està pansida o torna a florir. De seguida parlem d'aquest Barça-Madrid a la tertúlia amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Marc Marvà a partir de les 11. I també repassarem l'última hora dels dos equips amb la Marta Ramon. El Barça, la notícia del dia és que Rafinha és baixa per lesió. Baixa per diumenge i baixa també pels pròxims partits. En té per un mes aproximadament. I el Real Madrid, Dani Carvajal, ha estat l'única absència a l'entrenament, tot i que en principi hauria d'estar disponible per jugar a la final. Demà encara tots dos equips han de fer l'última sessió abans del clàssic. De seguida ho ampliem, com dic, en un programa en el qual també parlarem de la notícia avançada aquesta tarda per La Vanguardia. Els àrbitres neguen que Negreira exercís qualsevol tipus d'influència sobre ells per alterar partits i, en conseqüència, la competició. N'hi ha algun que suposa que els pagaments del Barça tenien aquesta intenció. És el cas de l'exàrbitre González González. Ho suposa, creu. És important el matís perquè des de segons quins altaveus sembla que González hagi dit que el van pressionar algun dia per afavorir el Barça. No és així. Les declaracions dels àrbitres queden recollides en el sumari del cas, en el qual també s'hi pot llegir, segons avança l'agència EFE, que quan la Guàrdia Civil va demanar certa documentació al Comitè Tècnic d'Àrbitres, un dels adjunts a la presidència, Antonio Rubinos, els va dir que Sánchez Arminio, el president del CTA, durant l'etapa de Negreira, va passar 2 o 3 hores destruint papers justament el dia que el van fer fora, al maig del 2018. No precisa, això sí, quin tipus de documentació, si sobre el cas Negreira o sobre altres qüestions relacionades amb l'arbitratge espanyol. Quatre minuts per sobre de 11:15 i el que farem ara serà anar cap a RAC+1. A l'app i al web us hem estat oferint el partit del Barça de bàsquet contra els Alguiris, partit corresponent a la 21ena jornada de l'Eurolliga masculina, que s'ha acabat amb victòria blaugrana. Finalment han estat fent el partit el Dani Aguilar, el Jordi Colomer, l'Albert Ferran, a RAC+1, a veure què en diuen, perquè s'ha acabat fa just un minut aquest partit al Palau Blaugrana.
Doncs Gerard Ballera, ara just acabava
l'anàlisi
del Colo. Què tal? Bona nit.
Què tal?
Doncs vaja, és que ha estat un partit, un bon partit del Barça per tancar aquestes 5 victòries consecutives al Palau amb què arrencàvem el 2024 i realment Dani Aguilar ha estat un partit prou complet dels de Grimau.
Havia de venir Albert Ferran Ballera perquè això fos plàcid, sí. Ha guanyat el Barça 91-73, el Barça que ha arrencat de manera espectacular, guanyant de 16 al primer quart i fent amb molta solvència. Crec que l'arrencada ha estat 13-0, si no m'equivoco, i els alguiris que li han patat el partit abans del descans i ha estat el tercer quart quan el Barça ha tornat a posar una marxa més i finalment s'ha pogut endur el partit de manera folgada i còmoda, la més còmoda d'aquest 2024, un nom propi, Darío Brizuela, 24 punts, ha sortit ovacionat amb crits d'MVP, el millor partit del Darío, i el necessitava avui amb la baixa, segon partit consecutiu de Nicolás Laprovítola. Per tant, victòria que situa Gerard al 5-5. Ara ho dèiem, ningú s'ho imaginava, jo crec, després d'aquell no tan llunyà partit a Mònaco el 29 de desembre, que el Barça podria guanyar els 5 partits seguits que tenia a casa. Doncs mira, Madrid, Baskonia, Obradoiro, Olympiacos i Žalgiris, 5 a la butxaca, i evidentment el canvi de dinàmica és una realitat de l'equip de Roger Grimau.
Sí, 91-73, cola un partit que s'ha hagut de guanyar, no sé si dues o tres vegades,
Sí, però és normal, vull dir, és Euroliga, avui dia en el bàsquet els avantatges volen molt més ràpid que no pas fa uns anys, i els Žalgiris al final l'ha acabat demostrant que és de la zona baixa, però és que ho ha fet perquè el Barça li ha passat pel damunt en moltes fases des d'aquest 13-0 inicial. Tanca la crisi de forma contundent amb aquest 5-0, torna segon en solitari i sobretot això que deia en Dani, la injecció de confiança que és aquest partit per Rizuela, que feia setmanes que necessitava un partit així.
Sí. Màxima notada del Barça, màxima notada del partit Darío Brizuela, com diu el Colo, el Barça segon en solitari, 15 victòries a 4, lluny del líder del Real Madrid, que en porta 19, però una més que la Virtus de Bolonya i dues més que el Panathinaikos i el Fenerbahçe. Dani, sentim protagonistes més tard, gràcies.
Fins ara.
Gràcies, Colo, bona nit. I gràcies també a l'Albert Ferran, que tancarà la transmissió amb el Dani Aguilar i el Jordi Colomer també en directe al web i a l'app. Us hem ofert aquest partit a través de RAC+1, com tots els partits del Barça a l'Eurolliga masculina de bàsquet. Tenim, o hem tingut bàsquet en directe aquesta nit, també tenim futbol. És un cap de setmana estrany perquè, sí, s'està disputant la Supercopa a l'altra punta del món pràcticament, mentre hi ha equips que juguen el partit corresponent a la 20a jornada de Lliga. És la primera de la segona volta. De fet, el partit que obre la segona volta del campionat és el que estan disputant el Sevilla i l'Alavés ara mateix, el Sánchez Pizjuán. Com li van les coses al Sevilla, Miquel Agut?
Doncs li van malament, Gerard Ballera, per variar aquesta temporada tant a casa com a fora, perquè la temporada del Sevilla està sent un desastre i encara li podrien anar pitjor. Un quart d'hora pel final, Sevilla 1, ha marcat fa pocs minuts amb el pit una acció d'oportunisme al segon pal. Rafa Mir, a centrada de Suso, Alavés 2. Els dos gols dels bascos a la primera part amb rebots a la segona meitat han pogut marcar en més d'una ocasió, fins i tot també amb un cop de cap al tram final de la primera, que entre Dimitrovic i el pal han evitat que fos gol el tercer. I al final aquest gol d'oportunisme afegeix incertesa al partit. El descans sonava amb el 0-2 al marcador i la superioritat basca a la gespa, així el Ramon Sánchez Pizjuán. Directiva dimissió, que és un càntic que s'està fent tan
sí,
habitual.
No és la primera vegada.
L'arrebato, gairebé, al Sánchez Pizjuán en les últimes temporades, i això que Del Nido Júnior fa menys d'un mes que ha encetat i que ha inaugurat l'etapa presidencial al capdavant del club. Queden 14 minuts pel final, més el temps afegit, 1-2, per cert, seguidors del Girona, groga per Sumaré, que no jugarà a Montilivi la següent jornada de Lliga, lesió de Quique Salas, el defensa, ha entrat Pedrosa en el seu lloc, veurem si arriba al partit de Montilivi. Encara la gespa, Ocampos i també Sergio Ramos, amenaçats de sanció.
Sergio Ramos, que potser avui torna a parlar a l'entrevista postpartit. Recordo que l'última vegada que la vam veure el Sánchez Pizjuán parlar en el Flash Interview va demanar respecte i es va encarar amb un aficionat de la graderia, un aficionat sevillista. 14 minuts i l'afegit li queda al Sevilla per marcar un gol com a mínim i sumar un empat. I també com començat la segona part del campionat a la segona divisió. Amb quin resultat, Miquel?
Doncs amb la victòria de l'Eibar per 2-0 contra el Racing de Santander a Ipurua, en un partit que deixa els bascos un punt per sobre de l'Espanyol, que ara mateix és sisè a la classificació general. Per cert, es demana penal a favor del Sevilla. Veurem si hi ha VAR o no. A segona, Eibar 2, Racing 0.
Gràcies, Agut. Pendents amb l'Agut de tot el que passi en aquest últim quart d'hora del Sevilla 1 a l'Alavés 2. I en el panorama europeu, el partit de més interès d'aquesta nit s'ha jugat a Alemanya, acabat ja de fet, que ha fet el Bayern, Joan Camí.
Hola, Ballera, bona nit. Doncs ha guanyat 3-0. Bayern 3, Hoffenheim 0, dos gols de Musiala, un altre de Harry Kane. En suma ja 22 en 16 jornada de la Bundesliga. És un escàndol el que és capaç de marcar el davanter anglès fitxat aquesta temporada pel Bayern. Ara mateix el Bayern amb aquesta victòria és segon amb 41 punts, un per darrere del Leverkusen, però amb un partit menys, el que ha de recuperar contra l'Unió Berlín. L'equip de Xavi Alonso juga demà, per tant, si guanya, mantindrà la primera posició a 4 punts del Bayern de Múnich.
Sí, ara mateix amb els mateixos partits jugats, el Leverkusen encara li treu un puntet al Bayern, per tant té aquest mínim avantatge, 42 a 41, no? Si no ho he vist malament.
42 Leverkusen, 41 Bayern, sí.
Sí, per tant encara manté el lideratge l'equip de Xavi Alonso. A la part del final del programa t'espero, Camí, com sempre, farem la volta al món amb el Camí i el Jaume Naveira i parlarem de dues competicions que comencen ara, la Copa d'Àsia i la Copa d'Àfrica. La Copa d'Àsia, de fet, ha començat avui i la d'Àfrica comença demà. Avui que, per cert, en un avanç del programa de viatges Planeta Calleja, la futbolista Jenny Hermoso ha explicat algunes de les actituds de l'exseleccionador espanyol Jorge Vilda que molestaven a les jugadores.
Cuando nosotras nos íbamos a dormir, tenemos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejarle que él hablara con nosotras. Porque era el único momento que él decía que tenía para hablar con nosotras.
¿Individualmente?
Cuando tienes todo el día, pero si tocaba la primera puerta de las dos primeras jugadoras hasta que llegaba la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían. O nos íbamos a comprar y nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa.
És un dels molts motius pels quals 15 jugadores a la tardor del 2022 es van declarar no seleccionables. I en l'apartat poliesportiu, a banda de la victòria del Barça de bàsquet contra els Alguiris que ja hem comentat al Palau Blaugrana, en partit d'Eurolliga, a l'europeu d'handbol masculí, la selecció espanyola ha començat amb el peu, ha perdut contra Croàcia 29-39. Era el partit clau per arrossegar algun puntet de cara a la següent fase. Ara hauran de guanyar Àustria i Romania per com a mínim assegurar-se la presència a la següent ronda. Fa pocs dies que ha començat aquest europeu. N'hi ha un altre que està a les acaballes ja. És el de waterpolo. La selecció espanyola masculina s'ha classificat per les semifinals. Aquesta tarda ha pallissat 24-7 a Romania i jugarà contra Itàlia. Jugarà contra Itàlia un lloc a la final. Demà recordo la final femenina. Espanya, Països Baixos, a 9:15 del vespre. A més, a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma s'ha imposat 7-4 davant el Rivera Navarra i es mantindrà novè a la classificació. I al Rally Dakar, el vigent campió de la categoria de cotxes, Nasser Al-Attiyah, ha dit adeu a qualsevol opció de revalidar la victòria després de perdre gairebé 3 hores en l'etapa d'avui. Carlos Sainz és líder, en solitari, té més de 20 minuts sobre el suec Ekström i gairebé mitja hora amb el francès Loeb. En motos, la notícia ha estat l'abandonament del castellonenc Joan Barreda per un problema mecànic. I és notícia també d'última hora l'estat de salut del pilot català Carles Falcón. Avui mateix l'han traslladat cap aquí, cap a l'estat espanyol, diu el comunicat de l'equip. Està ingressat a l'UCI, continua en estat crític i els metges li faran més proves en les pròximes hores. Pràcticament 3:15 de la nit, hi ha novetats al Sánchez-Pizjuán. Agut.
Gol del Sevilla, gol d'Ocampos de penal. Un penal que s'ha revisat al VAR, s'ha desesperat Luis García Plaza pel penal de Benavide de Mariano. A mi m'ho ha semblat en directe. Vista la repetició, crec que ho és. És aquella típica jugada en què el defensa vol rebutjar la pilota, posa abans el peu al davanter, i el jugador que vol rebutjar la pilota toca el rival i no l'esfèrica, i la manera com Ocampos ha transformat el penal, jo crec que passarà la història. Jo no havia vist mai un jugador...
Però què fa?
...que piqués un penal mirant la graderia. O sigui, ha xutat pel mig, el porter se n'ha anat a la dreta, i ell ha xutat a porteria mirant la graderia com si fos un jugador que està fent una assistència i no està xutant un penal. Increïble com ha xutat el penal Ocampos, amb quina serenitat, quin atreviment, perquè li ha sortit bé, perquè no entra.
Amb una dos.
Clar, amb una dos i se'l mengen. Però és que ara l'escenari, escoltàvem els crits de directiva d'emissió en el descans, ara deu ser directiva que il·lusion, perquè queden 8 minuts més el temps afegit i el Sevilla ha empatat a dos aquest partit contra l'Alavés. No us perdeu, si no l'heu vista, la manera com ha picat el penal del gol de l'empat Ocampos, perquè jo crec que farà la volta al món.
Sí, impacta, jo crec, primer la pilota mirant a la porteria, però res, després d'una dècima de segon d'impactar la pilota, de seguida gira el cap i la pilota acaba entrant, però amb 1-2 a un punt del descens a segona divisió.
Contra un rival directe.
I jugant a casa i contra un rival directe... s'han de tenir... Ha estat molt valent, Ocampos. Ha estat molt valent per llançar un penal de la manera que ho ha fet. Agut, et quedes aquí, pendent del que passi. Farem una pausa. I quan tornem, Juan Carlos Unzué. Aquí, el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Gerard Ballé.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
33.161 33161
Sèrie
47 047
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
Dotze i les 11, avui volem començar el programa parlant una estoneta amb una persona que em fa moltíssima il·lusió saludar i que ara feia dies, de fet, que no parlàvem amb ell aquí a RAC1. El sentim sovint a DAZN com a comentarista dels partits de Lliga. El sentim sovint també reivindicant, perquè ho fa sempre que pot, una vida digna pels malalts d'ELA, és el Juan Carlos Unzué. Hola, Juan Carlos, bona nit.
Hola, bona nit, com estem, Gerard?
Bona nit, molt bé. Com estàs, primer de tot?
Pues bien, bien. Lo que puedo controlar, que es mi actitud, sigue estando bien. Me siento útil, voy haciendo cosas, como bien dices y sabéis, y eso en definitiva... Bueno, pues me ayuda mucho, ¿no?
També amb moltíssims ànims, evidentment, des d'aquí, i ens alegrem moltíssim sentir que tens aquesta actitud positiva, que crec que no l'has deixat pràcticament mai des de que vas dir que tenies aquesta malaltia. Una de les teves reivindicacions, de fet, des de fa mesos, és la llei ELA per una vida més digna, més justa. En quin punt està, Juan Carlos, a hores d'ara?
Pues está en un punto... vamos a decir, no parada, porque ahora estamos pendientes de tener un día en el Congreso donde vamos a poder explicar a todos los grupos políticos que ya son conocedores de cuáles son las consecuencias de esta enfermedad, pero lo vamos a tener en el Congreso. Bueno, pues espero que ese día sea un poco el punto de partida, ¿no? Y que realmente se pongan las pilas. Al final, yo creo que esto lo van a echar para adelante, sobre todo si hay voluntad. Si hay voluntad de ayudar, pues, a estos 4.000 enfermos de ELA que tenemos en nuestro país, que, como sabéis, cada día cambian, porque cada día perdemos a 3 de ellos y cada vez o cada día se unen al equipo otros 3, ¿no? Entonces, si ellos tienen voluntad, si ellos realmente son conscientes de que esas necesidades son pues realmente imprescindibles para poder seguir viviendo, ¿no? Y sobre todo para que ese transcurso de la enfermedad, en la mayoría de los casos, pueda tener una vida digna, ¿no?
Doncs esperem que es posin les piles, com tu dius, perquè a més crec que la llei es va presentar a finals d'octubre de l'any passat al Congrés, és a dir, que ja han passat uns quants mesos, per tant que es posin les piles i que acabin aprovant aquesta llei perquè els malalts d'ELA tinguin una vida digna. Juan Carlos, volíem parlar amb tu una estona de la Supercopa, d'aquesta Supercopa. Ja s'han jugat les dues semifinals, diumenge a la final hi ha un clàssic. Ahir es va jugar un Barça-Osasuna, un partit molt especial per tu. Entenc, què et va semblar el partit? Com vas veure el partit?
Pues mira, Gerard, yo creo que se dio el tipo de partido que intuía que se podía dar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque comenté para Dazón también el partido de Liga que se jugó en septiembre, en Pamplona, entre Osasuna y Barça. Y a pesar de que el Barça resultó ganador en ese partido, Osasuna estuvo muy firme, le puso en muchos problemas y sobre todo consiguió que generase el Barça muy pocas ocasiones. Es lo que hizo ayer. Repitió un poco ese repliegue medio y realmente la verdad es que consiguieron que el Barça no le atosigase demasiado con oportunidades claras, ¿no? Entonces, bueno, hicieron una gran defensa en ese repliegue medio. Había momentos que tenían que replegarse más bajo, ¿no? Más cerca de su portería, pero siempre evitando espacios, sobre todo interiores, ¿no? Que es donde el Barça suele hacer daño.
I Osasuna es queixa d'una falta, Juan Carlos, en l'1-0 de Lewandowski, en el gol del Barça, una falta prèvia a Arnaiz. Tu creus que és falta? Ho dic perquè en les hores posteriors a l'enfrontament Osasuna ha fet molt d'èmfasi en què se sent perjudicat per l'arbitratge. Tu, veient la imatge a través de la televisió, creus que és falta? Creus que són justificades les queixes?
Pues a ver, desde la televisión no es fácil poder, vamos a decir, dar una opinión clara, ¿no? Porque las imágenes tampoco se ven, no sé, 2 segundos antes de que vaya a recibir la pelota nadie, ¿no? Es verdad que el listón durante el partido de faltas no estaba muy alto y se pitó bastante falta, pues de estas que a veces, por lo menos yo, ahora que estoy fuera y como espectador, me gustaría que no se pitase, ¿no? Entonces, bueno, que quizá ese, igual Osasuna está más dolido porque ese nivel de arbitraje en esa jugada no se dio. Pero bueno, esto es parte del fútbol también y la verdad es que hubo pocas situaciones, vamos a decir, conflictivas en este partido, ¿no?
Vam veure, Juan Carlos, el talent de Joao Félix, si parlem del Barça, el talent de Joao Félix amb aquesta jugada que va fer per la banda esquerra i l'assistència a Lamine Yamal. Per què creus que costa tant de veure la regularitat amb aquest jugador, amb Joao Félix? Perquè realment, si ens l'imaginéssim així cada dia, ningú tindria dubte, no?, que seria un fora de sèrie. Per què creus que costa tant? Però probablement perquè és el més difícil del futbol, ser regular, no?
Pues sin duda, tener continuidad, ¿no? Cuanto más alto estás, más complicado es, pero es verdad que cuando tú eres capaz de hacer este tipo de jugadas, de generar este tipo de destellos, la gente enseguida nos vamos a creer que esto lo deberías de hacer con más continuidad, sobre todo, ¿no? Pero yo creo que más allá de que ayer haya sido una jugada pues con mucha efectividad y dándole un pase de gol prácticamente a Yamil, yo creo que lo que tiene que hacer Joao Félix, desde mi punto de vista, es tener una mejor actitud. actitud en el sentido de sentir que es un jugador importante, evidentemente cuando el equipo tiene la pelota, pero también cuando no la tiene. En el fútbol que se juega actualmente, los jugadores de arriba no se pueden esconder. Los necesita el equipo, y más un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que hace normalmente una presión alta, que es agresivo, que juega en campo rival, que trata de tener el balón el máximo posible del tiempo, necesita de la involucración de absolutamente todos los jugadores. Es que no se puede escaquear ninguno, porque en el momento que se escaquea uno, todo ya es de otra manera, y ya te toca recular, ya te toca volver hacia tu portería, y evidentemente este Barça está más pensado para jugar en campo rival que en campo propio.
I hi ha una altra figura de la qual també m'agradaria parlar amb tu, que és la de Gundogan. Hi ha el debat de si ha de jugar més a la base de la jugada, si ha d'estar més a prop de l'àrea. A tu, Juan Carlos, on t'agrada, o on creus que pot lluir més Gundogan? A prop de l'àrea rival, a prop de la porteria contrària, o en aquesta base de la jugada?
Pues a ver, yo creo que es un jugador que ha demostrado, y no solamente en estos últimos años, sino en general en su carrera, que puede ser capaz de tener un rendimiento muy alto, tanto en el inicio de la jugada como en la parte final. Yo creo que aquí lo que se está es adaptando a las necesidades del equipo. Y Xavi, pues por la falta quizá de otros jugadores en un momento dado, lesiones, pues lo ha utilizado más en eso casi doble pivote, cuando pone a los cuatro dentro en la primera línea, que en esa línea o en ese espacio entre las dos líneas defensivas del rival, más cerca del área contraria, ¿no? Entonces, claro, él en cierta manera yo creo que lo que se está es adaptando, vuelvo a repetir, a las necesidades del equipo y a lo que le manda evidentemente el entrenador, ¿no?
I ara hi ha un clàssic diumenge, Juan Carlos, un altre Barça-Madrid, en aquest cas un altre final. No sé si creus que l'exhibició que va fer el Barça la temporada passada, la final de la Supercopa, ha fet que en l'últim any el nivell d'exigència estigués molt alt, no? Potser vam veure que aquest equip era capaç de jugar al nivell que ho va fer en aquella final, i no hem acabat de veure el nivell d'aquell Barça ni de forma regular i gairebé ni de forma puntual, no? Va ser un nivell tan alt que potser fins i tot això li va jugar en contra després en els mesos posteriors.
A ver, yo creo que aquel fue un momento de inflexión, ¿no? Cambió el estado de ánimo, yo creo, en general de los propios jugadores, que es lo más importante, ¿no? Al final, el estado de ánimo de los jugadores sí es positivo. Si tienen confianza, eso se acaba transmitiendo al espectador, a los que estamos viendo por televisión. Entonces, aquel fue un momento de inflexión, vuelvo a repetir, que en muchos partidos de la pasada temporada se pudo jugar a ese nivel. Lo que pasa que aquel partido siempre tiene más incidencia. Lo has conseguido en un clásico, contra un Real Madrid que estaba en una buena situación. Eso al final genera pues unas expectativas mucho mayores. Y lo que no tengo ninguna duda, Gerard, es de que el equipo, y seguramente que Xavi, aprovechará el momento para hacerles ver que este puede ser el domingo otro día, otro momento de inflexión en la temporada. Entonces no hay mejor partido para poder cambiar la dinámica que este. Ahí lo tienen y espero y deseo que sean capaces de aprovecharlo, ¿no?
Per on creus que poden passar per on creus que pot passar la clau del partit? Juan Carlos, parla d'aquests quatre migcampistes que a vegades ha utilitzat Xavi contra el Madrid, tant en el partit de Lliga aquesta temporada, o ha utilitzat també la temporada passada en la final de la Supercopa d'Espanya. On creus que ha d'estar la clau de la final de diumenge?
Pues a ver, yo creo, Gerard, que lo que necesita el Barça es jugar en campo contrario. Es verdad que esto ha ocurrido también en otros casos, también contra el Real Madrid, y no hace mucho tiempo, pero hoy el Real Madrid creo que se siente cómodo cuando tiene que defender en su propio campo, y puede atacar en forma de contragolpe, de más vertical, más directo, pero es que yo creo que el Madrid, para mí el cambio que ha tenido este año, sobre todo con la llegada de Bellingham, es que también cuando repliegan al equipo rival, tienen muchos argumentos para hacerte daño. Primero con la capacidad individual pues de los Vinicius, Rodrigo, Brahim, y después sobre todo con la capacidad de Bellingham especialmente para recibir entre líneas y sobre todo para llegar al área contraria en el momento justo, ¿no? Valverde también tiene una gran llegada. Entonces yo, si fuese entrenador del Barça, desde fuera ahora lo que trataría es de jugar en campo rival. Lejos de mi portería, porque el Barça, como he dicho, yo creo que no está en su mejor estado de ánimo cuando el equipo está defendiendo cerca de su área. No les ha ido muy bien las cosas cuando ha tenido que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que cuanto menos sé de ese tipo de situación, que algún momento y algún rato se va a dar, pues más opciones creo que va a tener el Barça de ganar el partido, ¿no? Y verdaderamente, como decíamos antes también, o como comentaba, para jugar en campo rival se necesita que los 11 jugadores estén muy implicados, sobre todo para tener la pelota y para recuperarla, para sobre todo en esa presión tras pérdida, cuando estás en campo rival, ser eficiente y volver a tener al equipo rival cerca de su portería, ¿no? Entonces, ojalá que eso se dé y sobre todo que gane el Barça, ¿no?
D'aquella final de la temporada passada, del mig del camp hi ha dos jugadors que no hi seran, un és Gavi per lesió i l'altre és Busquets, que ja no hi és. No sé quin dels dos et sembla més important per, no diré repetir, però perquè s'assembli una mica al que va passar la temporada passada, al que pot passar diumenge.
Pues mira, estamos viviendo un poco la etapa post-Messi, ¿no? Y esto ya sabíamos que iba a ser complicado, ¿no? Pero yo creo que también se ha sumado esta temporada la etapa post-Busquets. Yo el año pasado comenté en alguna entrevista, si algún jugador podía estar toda su carrera aquí en el Barça, si por algún jugador yo hubiese tenido que apostar para que siguiese, ese hubiese sido Busquets. Yo creo que estamos sufriendo mucho ese equilibrio que nos daba Busi. Evidentemente hay que buscar un recambio, porque Busi, por mucho que incluso si hubiese quedado aquí, difícilmente iba a poder aguantar más de un par o tres de años, ¿no? Entonces, yo que lo he tratado y he estado ahí con él, Busi ya no solamente es lo que hace en el campo, sino lo que puede ayudar a esos chicos jóvenes, incluso diría yo, a esos jugadores que vienen a jugar en su puesto en el día a día. Yo eso lo he sentido, yo eso lo he visto y la verdad que es una pena. Pero ya no podemos hablar de Busi, porque Busi ya no está, ya es parte del pasado. Entonces ahora lo que necesitamos, lo que necesita el Barça sobre todo, es que esos jugadores de medio campo tomen buenas decisiones. Porque esto al final dices, bueno, normalmente aquel día pues se jugó con 4 centrocampistas. Evidentemente las características de los jugadores condicionan un poco la forma de jugar, pero yo creo que más que incluso las características, yo creo que es un tema de toma de decisión. Y a veces, aunque tú puedas atacar demasiado rápido, depende cómo vaya el marcador, depende cómo vaya el partido, pues quizá tienes que tener ese control del juego. Yo creo que en estos momentos lo necesita el Barça, porque yo diría que además de ese momento defensivo que no es el mejor cerca de su portería, también en partidos donde ha habido mucha transición normalmente no han salido ganadores. Entonces se necesita ese control del juego, y sabemos que es más complicado pues porque al final tú tienes que jugar bajo tu idea, pero también en relación a cómo juegan los rivales, y los rivales a veces te obligan en cierta manera a ser un poco más vertical, ¿no?
Que és una mica el que intenta portar Pedri ara també en una altra posició del camp, però una mica el que intenta aportar Pedri, que sempre el veus amb les mans com dient calma, calma, que va dient a tots els seus companys. Et volia preguntar per un últim element d'aquesta final, d'aquest clàssic, la Iñaki Peña. jugarà el seu primer clàssic, Iñaki Peña, la seva primera final també amb el Barça. Com l'has vist en aquests mesos que està substituint a Marc-André Ter Stegen?
Pues en general lo he visto muy regular y bastante bien, ¿no? En cuanto a rendimiento, evidentemente ha recibido goles, el equipo, pero ya los recibía también con Marc antes de su lesión, ¿no? Esta temporada, como decimos, el equipo no ha sido tan fuerte en ese aspecto defensivo, ¿no? Entonces, en lo que al rendimiento particular o individual de Iñaki, yo creo que está en un buen nivel, creo que está en un momento donde ya tiene el pozo ese, aunque no haya jugado o aunque vaya a ser esta su primera final, su primer clásico, yo creo que ya tiene, vamos a decir, el pozo suficiente para poder jugar este partido con toda tranquilidad y dando su mejor rendimiento.
Juan Carlos Unzué, un plaer, com sempre, xerrar una estona amb tu, iniciar el Tu diràs d'aquest divendres amb una conversa com aquesta. Una abraçada molt gran i moltes gràcies per atendre'ns.
Gracias a vosotros, un abrazo para todos y que vaya muy bien el domingo al Barça.
Gracias, Juan. Chao. Carlos, una abraçada.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Minuts per sobre de les 11, Juan Carlos Unzué, el Tu diràs, analitzant el clàssic de diumenge, també la semifinal d'ahir entre el Barça i l'Osasuna, en definitiva, el que ens està deixant aquesta Supercopa d'Espanya, a l'Aràbia Saudita, i a punt a aquesta hora per obrir la tertúlia dels divendres al Tu diràs, amb el Ferran Martínez. Hola, Ferran, bona nit.
Què tal, bona nit.
Camisa, bona nit. Elegant, perfecta, no, com sempre. No, sempre compleix, sempre compleix el Ferran.
Se porta molt.
Juan Irigoyen, hola, Juan.
¿Qué tal, güey?
Bona nit, com estàs?
Bien, los veo, sí, verdad, están conjuntados, ¿no? Se pusieron de acuerdo.
Sí. Sí, sí, amb el Marc Marvà. Hola, Marc, què tal?
No, bona nit. Bona nit, Ballera.
Bueno, és el que es porta ara, no?
Sí. Colla negra, elegant.
Sí, sí, sí. Hosti, que tu vas...
Pots portar...
Però
si és blau marí.
Vas massa primaveral, potser, eh? Tot i que, aquest cor que portes aquí... És
mi Ferran Martínez.
Sí? No, va dir que potser tenia algun significat i que era important per tu, eh?
Li perd...
És la marca del jersey.
Clar. Per romanticisme.
Ja.
No sé si... ¿Estás bien o qué?
Sí, molt, sí, sí. La setmana de moment bé, molt futbol, Supercopa, Lliga, sí, sí, de tot. Hi ha de tot per triar i remenar.
El Marc està sent malabari per sacar aquesta foto.
Sí, el Marc és el Marc Gironès, que és el nostre estudiant en pràctiques, que ara mateix està fotografiant.
Com estigues enrere, cau des de la planta
a l'estudi de RAC1.
Tampoc passaria res, si caigués.
A terra,
vull dir.
Qui ha caigut és el Sevilla, Gut.
Ha caigut d'una manera totalment inesperada, perquè la inèrcia del partit semblava, amb el 0-2 i el 2-2 al minut 80... que potser el Sevilla podia acabar guanyant un partit que tenia perdut, però és que ha marcat l'Alavés el temps afegit amb un corna, Samu pentina la pilota al primer pal, i el segon, Duarte, que no és un especialista en el joc aeri, que si marca gols normalment els fa des de la llarga distància, amb el peu esquerre perquè té una bona esquerra. No sé si algun seguidor de l'Espanyol li recordarà algun gol amb el cap, però jo, intentant rememorar gols de Duarte, tampoc no en soc un especialista, però no és un jugador que recordi marcant gols de cap. Doncs el segon pal ha fet el 2-3 i s'ha acabat el partit. Hi ha hagut el temps afegit, evidentment, però s'ha acabat el partit. I atenció, perquè amb el 2-3 el Sevilla, si en els partits de la jornada el Cádiz guanya i el Celta empata o guanya, acabarà la primera jornada de la segona volta en zona de descens. Ha de passar totes dues coses: que el Cádiz guanyi i que el Celta empati o guanyi. Però si passen, el Sevilla acomiadarà la primera jornada de la segona volta en zona de descens. Avui 2-3 contra l'Alavés.
El Cádiz a casa contra el València, el Celta a fora contra el Mallorca. El Sevilla, 3 derrotes consecutives, 3-12. Quique Sánchez Flórez, des de que és entrenador del Sevilla, no ha millorat els números de Mendy Líbar, tampoc els números de Diego Alonso. Diego Alonso no va guanyar cap partit. Quique Sánchez Flórez va guanyar un partit, el primer, però després no ha tornat a guanyar com a entrenador del Sevilla, que, com diu l'Agut, pot caure en zona de descens al final d'aquesta jornada.
A veure, el Sevilla, qui parla, que... avui.
Sí. Ha fet declaracions perquè... Navas, que no ha demanat respecte, avui li han tingut respecte des de les graderies.
Per això, perquè l'última vegada que vam parlar en el Sánchez Pizjuán va ser Ramos.
Respeten.
I
sí. Bé,
crec que és de l'octubre.
La xiulada del descans del partit per al Sevilla ha sigut brutal, eh?
Sí, però és que clar, directiva dimissió és una cosa que ja gairebé la deuen tenir preparada, la megafonia la deuen tirar al descans, perquè és que cada partit des de fa ja
crec
anys...
Crec que des de l'octubre que no guanya el Sevilla a casa, vull dir que la gent...
No, és una barbaritat. I per cert, el següent rival del Sevilla a la Lliga és el Girona. Aquesta cap de setmana, evidentment, no, sinó el següent, diumenge a les 9 a Montilivi, Girona-Sevilla, espero que continuï la ratxa del Sevilla i també la del Girona, que no s'espatlli abans al camp de l'Almeria diumenge.
Girona encara ha jugat dos partits abans d'aquell partit.
Sí, senyor.
Partido a partido agut.
Exacte.
I mica en mica, mica en mica, no ens avancem. No ens avancem, que encara queda el partit de l'Almeria.
No et deixa treure pi del Ballera.
No, estic ansiós com li passa a molta gent. Saps allò de ganes de volver a veros, aquella lona? Doncs és el que em passa amb el Girona. Sempre tinc ganes de tornar-lo a veure jugar. I quan passen tants dies entre un partit i l'altre, se'm fa etern. I tinc moltes ganes del partit d'Almeria de diumenge. Un partit que em fa molt respecte, perquè el Cué no ha guanyat cap partit, arriba l'equip revelació, patapim, patapam, bueno, però és un equip que fa goig de veure'l, i jo que tinc la sort de seguir-lo tot arreu, tinc moltes ganes d'anar a Sevilla ja diumenge al migdia, i estic engrescadíssim amb el Girona, com tots els altres, vaja.
Mentrestant pots anar mirant si Duarte ha fet un got de cap durant la seva...
Ara vaig a repassar la biblioteca de RAC1.
Quina manera tan cruel de tallar-te!
Bueno, no, però després va de després va de gironí, saps?
No, però...
Epa,
és una manera de acomiadar-te, però no,
és justificado. Él había sido bastante cruel con el pobre Óscar Duarte.
Total.
Que no tenía ni idea.
Però Óscar Duarte era un central. Aquest és Rubén Duarte, que era a l'esquerra.
El de l'Espanyol.
Hi ha que repartir per tots.
¿De dónde era Óscar Duarte?
De Costa Rica.
De les galetes. Però escolta, però Gerard Ballera, des que vam al jersei de Collalba, és que, escolta, és una cosa...
Sí. Gràcies, Agut, eh?
Ja ho fico.
Ja te'n pots anar, sí, sí.
Ho volem abans del quart.
No, targeta, com el micro de RAC1, targeta roja.
Bé, sí, bàsicament respecte, perquè... diguéssim que...
Vull fer unes declaracions, a mi m'insulta, Gerard Ballera.
Hem d'anar avançant i ha de tornar, eh? Ha de tornar d'aquí una estona, Miquel Agut, a la tertúlia. Per tant, anirem avançant. Hola, Marta Ramon, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit a
bona
tothom.
Bona nit. Havies vist mai un gol de Rubén Duarte de cap, Marta?
Doncs no ho sé.
No et sona,
ara, no? Ara de cop i volta aquesta pregunta, no sé què treu cap, la veritat, no ho sé.
No et sona, no li sona a l'Agut, que es mira tots els partits de primera divisió, no, la veritat és que jo, a mi tampoc no em sona, ara que parlem seriosament, a mi tampoc no em sona un gol de Duarte de cap. Fora conyes, avui dia d'impàs, diria jo, Marta, a l'Aràbia Saudita, després del que va passar ahir, però dia també de notícies i de confirmacions importants, com per exemple la baixa de Rafinha, que no jugarà diumenge, no jugarà aquesta final entre el Barça i el Real Madrid, i que s'estarà al voltant d'un mes de baixa.
Sí, té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra, i després que avui li hagin fet una ressonància magnètica s'ha confirmat que és baixa i que per tant no jugarà diumenge a la final contra el Madrid. El comunicat del club, com és habitual, no aclareix quant temps estarà fora dels terrenys de joc, però pel que sabem a RAC1 tot apunta que s'estarà al voltant d'un mes de baixa, mes que es complirà el 9 de febrer. Per tant, si la recuperació va prou bé, s'espera que no tingui problemes per arribar als vuitens de la Champions a Nàpols. El partit és el dia 21 de febrer, almenys això és el que en el que confien des del cos tècnic. De cara a diumenge, a falta del darrer entrenament, que és demà, tot apunta que si no hi ha cap gir d'última hora, Cancelo no estarà disponible i també serà baixa per la final de diumenge contra el Madrid. L'equip avui ha fet un entrenament de recuperació, l'ha fet al mateix hotel de concentració d'on no n'ha sortit perquè les instal·lacions són molt completes, hi ha un gran gimnàs, també hi ha espai a l'exterior i no fa falta sortir-ne, però qui sí n'ha sortit una estona, ha estat el president Joan Laporta, que ha anat a jugar a pàdel amb un embenatge al genoll dret després d'una nit que ha estat entretingut celebrant la victòria del Barça amb imatges que s'han fet virals a les xarxes amb ell de protagonista molt festiu donant-ho tot.
Doncs això és el que ha donat a si l'actualitat del Barça durant el dia d'avui. Ara sentirem a Deco, el director esportiu. Abans vull sentir el Ferran Martínez, l'Irigoyen i el Marvà, com que tindrem temps de parlar del clàssic, i com que s'ha tancat molt ràpid el que va passar ahir, què us va semblar el partit del Barça ahir contra Osasuna, Ferran? Així en general.
Bé, en general bé, he de dir que la primera part millorable, i vaig veure un equip que va anar més. Sí que és veritat que el gol va alliberar bastant l'equip, el primer gol de Lewandowski, i després l'entrada de Pedri també trobo, crec que és una bona notícia. Per cert, us dec un sopar, sóc un home de paraula.
És veritat, és veritat.
Vaig dir que em jugava un sopar que no,
sí, que no jugaria.
No ho recordava.
Sí.
Un dinar, bueno, un àpat.
No ho recordava, no.
A veure, en la defensa del Ferran ens havien pintat molt malament la seva participació a la Supercopa.
Sí.
Per tant,
anava en plan Íñigo Martínez, i al final ha jugat bé, perfecte, millor pel Barça, millor per Pedri, i pitjor per mi perquè m'hauria...
I la teva butxaca.
Però vaja, això, crec que Pedri, estic bastant d'acord amb el que diu, amb el que va dir De Jong al final del partit, que és un jugador que és imprescindible i que a més millora l'equip, el millora els seus companys, i que quan apareix, doncs, hòstia, t'adones que l'has trobat molt a faltar, perquè és aquest jugador que és el que s'espera del migcampista del Barça. I després, ja per acabar, com a punts, Lamine Yamal crec que és un jugador que mereix jugar més, encara que tingui 16 anys, però és un futbolista que sempre que apareix fa coses diferents, i ahir ho va tornar a demostrar des de la primera pilota que va tocar.
Irigoyen.
A mí, siguiendo el hilo de lo que dice el mítico Ferran Martínez, a mí me deja más contento a nivel... Bueno, contento. Valoro más puntos a nivel individual que colectivo. Me parece un gran partido. Entró muy bien Pedri, entró muy bien João Félix. Para mí Gundogan jugó muy bien. El gol libera a Lewandowski, libera el equipo, pero también libera a Lewandowski. Entonces, a nivel individual había jugadores que necesitaban este salto de calidad, y me parece que lo tuvieron, y estaría bien. Ahora a ver qué pasa contra el Madrid, no, evidentemente, pero después a nivel colectivo yo creo que sí. El segundo tiempo hubo momentos en el que el equipo mantuvo la pelota mucho tiempo, mantuvo la posesión, presionó, bueno, relativamente bastante bien, pero sí, Gundogan yo creo que hizo un buen partido, y Lewandowski hizo el gol que había que hacer.
Sí, yo de ida lo mejor es la part defensiva, tot i tenir dos accidents defensivament importants, perquè Osasuna a l'1 contra 1 de Budimir, i al final del partit també la té, però crec que el Barça havia tingut, i soc bastant insistent amb això de problemes en defensa, que t'agafen molt els contraatacs, que quan no pressionava bé aleshores li costava replegar, i ahir crec que va estar més estable.
Segona part, no? Especialment?
Sí,
la primera, potser...
A la primera tenia la sospita tota l'estona de si estaves fent el que tu volies, o tu volies fer allò, però l'Osasuna ja li anava bé que ho fessis també. Que això moltes vegades en un joc, doncs Osasuna et diu, bueno, fes el que tu vols, que a mi també em va bé que facis el que tu vols, perquè quan t'enganxo l'esquena et faré mal. Però crec que el Barça va estar bé, va estar juntet, quan perdia la pilota s'anticipava ràpid, recuperava, i això li va donar una estabilitat que vaig sentir ahir al Molló que deia que li recordava fins i tot a un Barça de l'any passat, on en pilota era més pla, però estava molt estable i defensivament estava bé, i m'agrada la comparativa de veure un Barça més semblant al de l'any passat que no un Barça com hem vist aquesta temporada. Deixo sobre la taula que potser sense els Joaus aquesta estabilitat també va més, jo crec que va més, i després hi ha un altre factor, que és el de la confiança individual dels jugadors, o sigui, que el context de partit els afavoreixi, no sé si és a favor de Barça o de mèrit d'Osasuna o una mica de tot, però després del gol hi ha molta més confiança, i jo crec que això també es nota. I això fa sumar el que diu el Juan, jo, per mi, que són versions individuals més positives, amb molt bé, per mi, Gundogan, Lewandowski... És que el gol en un davanter quan arriba és com un bàlsam, i aleshores no és el superclic que demanava Xavi, crec, i a veure si ho és o no diumenge, però sí que és un principi per mi.
No, i per mi dues coses que ara ha dit el Marc que són claus. Primer, quan el gol a Lewandowski arriba més a més en el moment que més el necessitava l'equip, perquè Lewandowski té abans de fer el gol tres oportunitats, sí, dues sobretot bastant clares, que normalment no falla, hi ha una que...
Una el porter la saca bien,
sí, sí, que li treu també el porter, un cop de cap en un córner que no l'enganxa bé, i després aquell passe filtrat de Lamin, que intenta, sí, rematar de primeres, que... I jo crec que el Barça, ell i el Barça en aquell moment, al minut 60, que ja veu que Osasuna ha tingut dos ensurts amb Osasuna, que es comencen a obrir una mica, el Barça necessitava fer un gol, sobretot per calmar-se i alliberar-se el Lewandowski, però també l'equip, que és quan més nerviós estava. I després, una altra clau per mi és això que ha dit el Marc dels dos Joaos. Els dos Joaos són futbolistes que necessiten un context que en el Barça crec que encara no l'han trobat i han desestabilitzat l'equip. El problema de jugar amb Joao Félix és que tens dos davanters que no defensen, que no treballen. Lewandowski treballa poc i Joao Félix no treballa directament. I Cancelo és un futbolista massa anàrquic, pel meu punt de vista. Crec que és un jugador que necessita ser molt més disciplinat i que el Barça encara no ha trobat el seu lloc, o Xavi no l'ha sabut trobar el seu lloc, però vaja, per mi han destilotat una mica el gran èxit de l'any passat, que era, com deia el Molló i com ara també afegia el Marc, doncs l'estabilitat, un equip sòlid, on et marcaven pocs gols, no feies un joc superbrillant, però bueno, traies els partits i et va servir per guanyar una Lliga i una Supercopa.
En el cas de Joao Félix hi ha un debat molt interessant que també vam tenir amb Ferran Torres, i és millor com a revulsiu o no és millor com a revulsiu?
Ahir, sempre... ahir surt i ho fa.
Sí,
fa
molt bé. Sí,
però el gol és brutal.
Però aquesta sensació que cada jugador que surt de la banqueta del Barça és capaç de revolucionar el partit, però que costa més, no?, que un jugador sigui determinant des de l'inici, no?
Jo crec que, a veure, el cas de Joao Félix, a nivell de qualitat no se pot ni... No puc creure ni empezar a compararlo con Ferran Torres. Me parece que por las características que tiene Joao Félix, y porque si lo pones revulsivo es porque necesitas salir a atacar, Joao Félix es más revulsivo que Ferran Torres, porque cuando querés cambiar el resultado de un partido, Joao Félix tiene más condiciones para cambiarte un partido que Ferran Torres. Se asocia mejor, tiene más uno contra uno, bueno, es otra cosa. Creo que tiene mejor definición también. Ferran es una moneda del aire, la puede meter.
Sí, pero la diferencia que está en
Ferran, pero Ferran trabaja mucho.
Ha trabajado y ha cambiado la mentalidad.
Y la enchufa.
Més enllà d'això és la mentalitat que té i l'esperit de treball o de sacrifici, digue-li com vulguis, que està demostrant aquesta temporada, que el tio almenys hi va. I va, i treballa, i torna, i veus un esperit de voler reivindicar-se, de voler demostrar-li a l'entrenador que no té raó, de cada jugar a l'inici. En canvi, Joao Félix també és una moneda d'aire moltes vegades i et fa ràbia perquè dius, amb el talent que té aquest tio, si a sobre volgués treballar, i després entens per què ha marxat com ha marxat el Atlètic de Madrid, per què va marxar com ha marxat el Chelsea, i perquè aquí, bueno, el gran exemple, quan es vol reivindicar com el partit de l'Atlètic de Madrid, fa el partit de l'any, i després està tres partits que desapareix.
Perquè el dia de l'Atlètic de Madrid el veus defensar?
No, sí, perquè era un partit que anava boig. Tenia ganes de reivindicar-se ell per tot el que havia passat.
Bé, diumenge la setmana, no és l'Atlètic de Madrid, però és una final i és el Real Madrid.
Sí, sí.
Vull dir que l'escenari, no sé quin escenari
sí, però
tindràs
a lo que
per autoexigir-te més.
A lo que decía Ferran hace un rato respecto de jugar con Lewandowski y con Joao Félix. Justamente contra el Madrid, en lo que vos vas a estar un equipo mucho más equilibrado, sobre todo si entiendo que los tres mediocampistas los va a mantener, ¿no?
Yo creo que jugará con cuatro mediocampistas.
Està meditant jugar amb quatre migcampistes el diumenge.
Bueno, entonces más a mi, espero más a mi favor. Entonces Joao Félix no lo puedes poner.
Jo crec que no jugarà.
No, Joao Félix aniria fora.
Jo crec que no jugarà.
Bueno, jugarà llavors Ferran.
Sí, Ferran i Lewandowski.
Ferran, Lewandowski i els tres, no? O sigui, Sergi Roberto, De Jong, Gundogan.
No sé si vosaltres... A mi em fa la sensació que un altre hàndicap que jugui Joao Félix és que Balde és menys Balde. Perquè veig que no s'associen bé, no, com si no s'entenguessin bé, i fa pitjor el seu company.
A veure, a mi el fet de Joao Félix, els millors partits que ha fet, per mi ha sigut amb Cancelo, o sigui, per això em ve al cap ara això que dius, quan el partit de l'Atlètic de Madrid és Cancelo, que juga a la lateral esquerra, de lateral esquerra. I en aquest encaix de Joaus, jo crec que intentant fent com a la mirada àmplia d'on vens de l'any passat, aquest any seguir el que estaves fent l'any passat sense Busquets, per mi, és el gran repte, perquè és trobar un mig centre, que ho has provat amb Oriol Romeu, i ara ja m'està jugant amb mig centre en doble, perquè és Gundogan, De Jong, i aleshores com a molt li afegiria un element més, però clar, jugar sense Busquets, afegint-li a Joao Cancelo i afegint-li a Joao Félix, per mi, si ho mires, són canvis molt importants, perquè és de passar de jugar amb tres centrals a dos amb Joao Cancelo, i després de passar a jugar amb quatre migcampistes amb tres, llavors jugues amb Joao Félix. Llavors, si tu mires així, dius, home, és normal que amb tants canvis el Barça hagi perdut tanta estabilitat, tanta solvència defensiva. I ara, sense els dos Joaos, està recuperant una mica, com a mínim tenint l'absència de Busquets, Gundogan, De Jong, i jo trobaria totalment lògic que jugant contra el Madrid, que té quatre migcampistes, tornis a apostar pels quatre migcampistes, i per tant el que ho estaràs fent demà, o en aquest cas diumenge, si tornes als quatre migcampistes sense els Joaos, és recuperar la fórmula que estaves fent la temporada passada. Sin Gavi, però con Sergi Roberto.
O Fermín,
sí. A mi, però vaja, no ho sé.
Bueno, i després hem de parlar si Pedri ha de ser titular o no. Perquè si juguem amb quatre migcampistes, contem que Pedri serà titular i potser has de jugar...
Tota la pinta que Pedri serà titular, sí.
Sí? Jo aquí tinc dubtes, perquè clar, si comença a titular, pots fer partit...
65 minuts, no?
Sí, però clar, si el treus de revulsiu i potser ja vas perdent 2-0... quin sentit té treure'l, no? Potser sí. No és començar-lo a treure de titular, però no sé fins a quin punt Pedri està per jugar més d'una hora.
Pedri, si lo pones en el segundo tiempo, te sirve. Si vas ganando, te va a mandar la pelota, te puede usar para mandar la pelota, y si vas... O sea, Pedri, siempre que está en el campo, te mejora todo. O sea, tener la pelota, atacar... O sea, entonces...
Menys arribada, perquè des que es va lesionar, va tornar a lesionar, ha xutat.
Yo no arriesgaría a ponerlo...
Que és
veritat. Sí.
Com fue?
No xuta, però que això passa a molts futbolistes. I per exemple, fixeu-vos.
Tenen la por, aquesta.
I fixeu-vos en quina cama fa els desplaçaments llargs, amb l'esquerra. Molts dels desplaçaments llargs que fa Pedri, o que feia Pedri al tornar, eren amb, de la lesió abans de recaure o aquesta nova petita lesió, eren amb l'esquerra. I pràcticament ni xutava. Fa les estadístiques,
si això te creo, vos me decís, va,
no, creiem, Ferran, i em sembla molt interessant el que dius.
Ja sabeu, guanyes molt...
Ha de superar-ho mentalment,
per tant. I et dic una cosa, i evidentment, encara que no xuti, em pedri al camp, perquè com diu el Juan, et millora moltes altres coses, i et dona molt més...
Tampoc era Koeman, que te tira unos misiles que te la clava en l'esquadra.
Però amb això m'ha vingut al cap la final de... Quina final és?
La Roma.
De Roma és, no?
Iniesta,
que li diuen, juga però no pot xutar.
Clar.
I Guardiola diu, perfecte, Iniesta sense xutar, titular.
Sí, doncs pues Pedri igual. Sí, Pedri tal qual. Igual. El que passa que, per exemple, Fermín o Sergi Roberto contra el Madrid acostumen a fer grans partits. Bueno, Fermín n'ha fet dos, però Sergi Roberto també és un futbolista que contra el Madrid ha fet grans clàssics. Així que jo, jo apostaria per Pedri titular... Pero tengo dudas con Sergio Roberto y
el tema con Pedri titular es que si lo vas a tener que sacar en el minuto 60 y si el partido se estira, se te va la prórroga, no sé qué, te quedas mucho tiempo. Yo haría al revés.
Ya, pero siguen. També podem ser optimistes i pensar que Pedri és clau i que encarrila el partit i al minut 60, que és quan has de començar a pensar en substituir-lo, el Barça té el partit controlat. El que passa que, clar, davant del Real Madrid... Ciència-ficció psicodèlica, no?
Clar, però has de començar a controlar el partit a partir del minut 60.
Clar, que és quan vols la pilota...
I quan vols que no se't trenqui el partit, que és quan el Madrid se sent més còmode.
És difícil i és una decisió que ha de prendre Xavi. Jo he vingut al programa convençut que seria titular Pedri, que el Barça jugaria en quatre migcampistes i que Joao Félix, banqueta.
I ara te vas con dudas i que una escena de Ferran Martínez pagada.
No diria dubtes, però no ho sé.
Però,
crec que serà titular.
Jo crec que serà. I després l'altre dubte que jo tinc és, per mi, quatre migcampistes sí o sí, amb el dubte de Pedri, que jo crec que serà titular, l'altre dubte és si Ferran o Lamine. I per tant, aquí en la visió que estaven fent...
Un moment, que faig una pregunta, perquè la Marta ha explicat la lesió de Rafinha, sí. ara parlem de Ferran Lamine. Del 0 al 10, quan et preocupa aquesta lesió de Rafinha pel Barça?
Que dolent que ets amb aquesta pregunta.
No?
Sí, eh?
Per què? Pots
condicionada completament.
Per què?
Lo estàs llevando al 0.
Està tenint molt temps per pensar, el Marbaix.
No, per mi 0. 0, em preocupa 0. Pel Barça em preocupa 0.
A mi em preocupa un 6. Perquè ens queixem de que no tenim fons d'armari, i a mi com més competència hi hagi dalt, hi haurà partits que Rafinha, ara que venen molts partits consecutivament, dimecres, dissabte, hauria de jugar un de cada dos partits, i no el tindràs.
0, 6 i no, l'Irigoyen...
Me preocupa más. Yo creo que, Marc, sos muy injusto dándole un 0 a un...
No, de verdad.
A mí Rafinha, y seguramente sea impopular, ¿eh? No me disgusta. Me gusta lo que da. Me parece, evidentemente, podemos discutir el precio...
¿Dinero bien invertido?
Dinero que no sé si... No sé si... A ver,
pregunta puñetera, ¿eh?
Sí, dinero bueno.
O a pregunta puñetera.
Yo no lo hubiese fichado en el momento que lo fichás, porque tenías a Dembélé, sí, eso es una realidad, que lo ibas a renovar, o que el entrenador quería que lo renueves, pero me parece que es un tipo que te da algo que los otros delanteros no te dan.
Totalmente.
Es súper sacrificado, sí. Te puedes jugar de carril... Sí, en el momento que tiene que jugar con carrilero, se pone de carrilero, tiene buen disparo de media distancia.
Y va a la spy.
Y va todo el tiempo.
Que entonces, es lo único fa.
No, bueno, pero sí, no sí, tenés sí. otro. Lamine no hace eso.
Sí, estoy de acuerdo.
A Lamine, si lo pones eso, lo fundís. Después tiene que estar 3 meses sin jugar, sí, como ya pasó.
Y además es un partido muy físico, también.
Entonces, vamos a decir, ¿lo vas a echar de menos? Sí. Como decía Ferran, se ven muchos partidos juntos y además me parece que tiene algo que los demás no tienen. Y me parece que con Lewandowski, dentro de todo, mezcla bien. Y Lewandowski va a jugar seguro, siempre. Entonces, bueno, si ahora Víctor Roque.
Sí, no, yo digo, o sea, yo creo que, a ver...
No para este partido, sino la solución de partidos que viene ahora.
No, si no vas a jugar contra el Osasuna, pues contra el Madrid tampoco se va a esperar más.
No, pero quiero decirte, vos me decís, vas a tener un calendario apretado, va a empezar a jugar.
Sí, tant.
Claro.
Víctor Roque.
Salamanca jugará claro, Víctor sí. Roque. Mm.
Sí.
Com a titular, sí. Ja, suposo.
No ho sé.
Tens opcions per substituir Rafinha. O sigui, si et quedes sense Pedri, el dia que torna, dius, no, ostres, com l'he trobat a faltar? A Pedri, és que clar, o et passa per mi amb Gundogan, amb Araujo, i és que fixa't que has perdut a Ter Stegen, i quan et preocupa que no tinguis Ter Stegen diumenge? Per això dic que...
Home... A mi em preocupa una mica més que no hi sigui Rafinha, sí.
Per això dic que jo crec que Rafinha és un jugador molt important, dels únics que va a l'espai i així, però que et preocupi, crec que el pots substituir sí, perfectament.
Fuiste injusto con el 0, pero has hecho 3.
No, ha dit un 0 com una catedral. 0 com una catedral. 0 patatero.
Jo no hauria dit 0, però tampoc hagués dit massa més, vull dir.
Un 3, tu, Marta?
Sí. Vinga, sí, un 3.
També, Déu-n'hi-do. Poca preocupació aquí a la taula.
Gerard?
M'encanta. Com mira amb la cara, amb la cara que mira, Molt tendre, Molt tendre.
Saps aquell gatet que posa ullets? El de l'Errec, el gatet de l'Errec.
Jo,
Martínez, ara.
Jo un 7.
Estàs en la meva línia, llavors.
Sí, perquè crec que no s'atrevirà amb Lamine titular. I...
Bueno, potser hem de veure si Lamine pot ser titular. Jo crec que ha de jugar més, però també hem de veure com...
I com sempre, amb Ferran, amb Lewandowski, amb els 4 migcampistes, crec que el Barça pot tenir el domini, però crec que em faltarà alguna cosa.
Lo que pasa es que cuando juega Ferran y Lewandowski está en plan esta temporada, sentís que es muy difícil marcar.
Sí, a banda no hi ha química entre els dos, no? No... Hi ha la sensació, Ferran i Lewandowski...
Per mi serà important com ordenis els 4, si jugues.
No dic que es porti malament, dic que no hi ha química dins del camp. No sé, no acabo de veure...
Lewandowski la té amb Lamine.
Sí, una mica.
Va passar amb la bronca aquell.
Charlaven l'altre dia un rato, los vi charlando.
Sí, no, és que tenen connexió, que passa que l'altre fa de veterano, a vegades malparit, si se'm permet l'expressió.
Epa, muy fuertes.
No,
però s'ha de fer, això.
Sí, de marcar una mica el territori, sobretot les noves generacions, sempre ho diem. Jo estic amb el Marbà amb això, ja ho saps.
Però amb això que deies del debat de Lamine, Xavi crec que ho va respondre i ho va argumentar a la sala de premsa. El físic aquí compta molt, no? I ell creu que, jo crec que si diumenge has de defensar més la banda de Vinícius, etcètera, etcètera, i necessita ajudes al lateral, doncs potser la min d'entrada no el posarà.
Mejor poner a Ferran, que a Ferran le, lo puedes mandar a correr a...
Per això, per això.
Aleshores col·locaries a Ferran a la dreta i al quart migcampista a l'esquerra. No? És a dir, i aquest quart migcampista que col·loques a l'esquerra, qui seria Pedri?
Jo crec que què, com... va fer? En el partit de Lliga va col·locar Fermín amb Bellingham, no? Que juga escurat a l'esquerra, diria.
És a dir, el Madrid defensa amb 4-4-2 i és Bellingham qui cau a l'esquerra defensant, yeah. I quan ataca, ataca amb Romba, amb Bellingham de mitja punta. I aleshores... No, jo dic perquè fins i tot Sergi Roberto, per exemple, en l'època de Valverde i de Luis Enrique, jugava d'aquest fals extrem, però jugava a la dreta. Us en recordeu que jugava a la dreta?
No, potser és a la dreta, potser és a la dreta.
I venia cap a
dins, crec,
i pot ajudar
crec.
A Vinícius.
A veure, la Marta?
No, Guardiola no va ser Dani Alves que va jugar de fals extrem.
A veure, jo crec que pel bé de tothom, no sé si Xavi ho interpretarà igual, però jo crec que tant Pedri com Gundogan, el més a prop que estiguin de la zona de tres quarts i de generar, diguem, joc a l'atac, jo endarreriria Sergi Roberto amb De Jong. En el quadrat.
De Jong i Gundogan van estar a la base del quadrat contra Osasuna i van donar molta més solidesa a l'equip. Jo això sí que ho mantindria. I Roberto també, i Pedri com a últim passador. Roberto també és un futbolista que té arribada i que també l'hem vist que se sent còmode per davant del quadrat, i fins i tot Fermín s'hi ha de jugar també. A mi Fermín, la veritat és que és un jugador que sempre que...
Sí, a mi també m'agrada molt.
...que ha tingut minuts, hòstia, trobo que hauria de tenir molta més confiança del cos tècnic, que la té, però vull dir, donar-li l'altre dia, doncs, si et quedan dos canvis, dona-li 10 minuts a Fermín si el necessites, o... Perquè és un futbolista que a mi m'agrada com controlen, com s'ha adaptat a la primera divisió, com arriba també. És un futbolista que juga ràpid, que en aquest Barça li trobo falta, que es jugui a dos tocs. Costa molt jugar a dos tocs al Barça. I Fermín, en canvi, és un futbolista que no sé si és perquè no se la vol jugar gaire.
No tiene suerte con los campos que están siempre mal. No. Pues no juega, eso no juega.
Abans de la pausa,
també
Marta.
Us dic una cosa, digue'm, també sí. Us dic una cosa, que amb els quatre migcampistes i tot això que estem dient, a veure qui fa els gols, també, perquè tenint en compte que a Lewandowski li costa tant i tenint en compte que l'efectivitat del Barça és la que és, jo, o sigui, una cosa de les que em fa patir més de cara a diumenge, a part de la contenció defensiva, que diguem que el fet que Cancelo doncs estigui pràcticament descartat em dona una certa confiança, és qui farà els gols i si el Barça serà capaç de plantar-li cara al Madrid d'entrada, saps?
Por eso, Marta, te conviene dentro de los centrocampistas el que más gol tiene es Gundogan. Entonces te conviene que Gundogan esté en la parte de... Yo entiendo que...
Lo que yo decía.
Ferran, yo entiendo lo que dice Ferran, ¿no?
Sí,
Ferran
dice, si jugar bien... a la base del cuadrat es porta 7 assistències.
Sí, sí,
està bé.
7 o 8, sí. És que perquè deixar Frenkie sol, o sí, Frenkie, Sergi Roberto...
No pot ser,
jo crec que Gundogan ha d'anar cap endarrere i cap endavant. Cap endarrere i cap endavant. Ha d'estar pendent, a vegades, d'ajudar en la sortida de pilota, però també se li exigeix...
És o Gundogan o Pedri, per mi.
És el que deia una mica Juan Carlos Unzué li preguntava, deia, és que són una mica les necessitats de l'equip. Sense un Busquets que pugui jugar al costat de Frenkie de Jong, Gundogan ha de fer a vegades una mica aquesta funció per
això deia jo que a veure com dibuixes els quatre del mig o com els vot Xavi o quina funció li dona a cadascú, perquè però jo crec que, o sigui, Gundogan, tot i ser diferencial en zona de tres quarts o darrere darrere Tchouaméni o del pivot del Madrid, et farà, o sigui, el necessites a l'hora de treure la pilota amb De Jong al costat. I jo sóc partidari d'aquest Pedri, Sergi Roberto a davant, però també important, si Sergi Roberto és qui fa aquest extrem, llavors és qui ajuda Vinícius i així, o és Pedri qui ve des de l'extrem, qui ve des de l'extrema esquerra.
7 minuts i 3 quarts de 12, déu-n'hi-do com passa el temps. Marta, hem de sentir l'única veu del Barça que ha parlat avui, que és Deco, i ho ha fet a mitjans del club, vaja, no a la televisió del club, sí, perquè sí. Ja no existeix, però sí que en declaracions als mitjans del club.
Sí, malgrat que som un grup molt nombrós de mitjans desplaçats a Riad des de Barcelona, el club s'ha negat avui a oferir-nos un protagonista. Han preferit distribuir unes declaracions a través dels seus canals oficials, en aquest cas del director esportiu Deco, que ha avaluat la baixa de Rafinha.
Hemos estado sufriendo colisiones a lo largo de la temporada. Sabemos que es difícil, muchos partidos, la exigencia además en el Barça es máximo nivel. Es una pena perder a Rafinha, pero también estamos recuperando a Pedri. Ya estamos un poco acostumbrados con esto durante esta temporada, pero sí que es una pena, pero es un jugador importante para nosotros.
Un Deco que ha descrit així les ambicions de l'equip, començant per la final de la Supercopa.
Es un título que queremos ganar, o sea, tenemos que encarar como esto, ¿no? Al final de la temporada nos estamos peleando por todos los títulos, por todos los títulos que podemos jugar. Queremos ganar la Liga, queremos llegar lo más lejos posible, si posible ganar la Champions, tenemos la Copa de Rey, o sea, lo bueno es estar en todos y al final es poder estar en la final. Yo creo que hay que pensar en la final, en lo que es de futuro, ya veremos día a día cómo estamos haciendo. Creo que partido a partido y con tranquilidad.
I també ha dit que diumenge no hi ha favorits, o sigui, no s'ha mullat ni sota l'aigua, vaja.
Vaja, sí, un clàssic això de que no hi ha favorits, 50-50 per Deco segurament. 20 minuts i la mitjanit. He de fer una pausa abans, crec que el Ferran Martínez volia fer una pregunta que contestaran després de la publicitat el Juan Irigoyen i el Marc
Marlava. La Marta parlava de veure qui farà els gols contra el Madrid. I jo vull fer una pregunta, una reflexió. En el moment que el Barça... No, és una pregunta. En el moment que ve després de la reflexió, que el Barça hagi de marcar gols perquè vas empatant o perquè tens el Madrid per davant i hagis de retallar distàncies, i miris a la banqueta, a qui trauríeu abans? A Víctor Roque, amb 18 anys, o a Marc Guiu, amb 17 anys?
Marc Guiu.
No veig que contestéssiu després de la pausa, però hi ha gent que ho té claríssim, com la Marta, que ha dit Marc Guiu. Contesteu després de la velocitat.
Tu diràs, amb Gerard Baller.
Quant fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC+1, podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, les inundacions del Maresme de 2016.
El mes d'octubre de l'any 2016 es va produir un episodi de pluges molt abundants a tot Catalunya.
I ens van dir, hi ha un cotxe enganxat. Fixa't si que hi ha aigua, que no veiem el cotxe.
La comarca més afectada va ser la del Maresme, amb quantitats que van superar els 250 litres per metre quadrat.
I tot el material que l'aigua amb tanta força doncs arrossegava cap avall. Cotxes cap avall.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. RAC1. La matinada de dilluns a dimarts...
The Emmy goes to...
Els Emmys s'entreguen a RAC1. Viu per primer cop, en directe i en català, la gala en què es premien les millors sèries de l'any.
Succession!
Ens hi posarem quan falti un quart per les dues de la matinada i fins que calgui.
Ted Lasso!
Un programa presentat per Joan Lluís García i amb els comentaris de David Brock, Alejandra Palés, Pere Solà Ginferrer i Blai Morell.
And the Emmy goes to The Crown.
La matinada de dilluns a dimarts, els Emmys s'entreguen a RAC1. RAC1. Tots som 1.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes. Mundo Deportivo. Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, les inundacions del Maresme de 2016.
El mes d'octubre de l'any 2016 es va produir un episodi de pluges molt abundants a tot Catalunya.
I ens van dir, hi ha un cotxe enganxat. Fixa't si que hi ha aigua, que no veiem el cotxe.
La comarca més afectada va ser la del Maresme, amb quantitats que van superar els 250 litres per metre quadrat.
Tot el material que l'aigua amb tanta força doncs arrossegava cap avall. Cotxes cap avall.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
Quarts de 12, aquí seguim el Tu diràs, tertúlia de divendres amb el Ferran Martínez, l'Irigoyen i el Marvà. Havia fet una pregunta al Ferran Martínez abans de la publicitat, qui traurien abans els tertulians d'avui en cas que el Barça necessités fer un gol en la final de diumenge contra el Madrid, a Marc Guiu o a Vitor Roque. La Marta havia dit Marc Guiu. Marta, ho tens clar, eh?
Sí, sí. No he canviat d'opinió durant la publicitat.
No t'ho has repensat. No t'ho has repensat.
No podria haver repensat. Fue como impulsiva.
Què hi dieu vosaltres?
A veure, jo, amb la petita prèvia, que crec que poden jugar junts, vull dir que són compatibles, però si és últim canvi i has de triar un o altre, jo Marc Guiu. O sigui, a Marc Guiu, per exemple, no sé si la gent sap, ve de fer un hat-trick, sí que és amb el juvenil en Copa del Rei, però és un jugador que ara
s'ha d'aprofitar, això.
Sí, sí, o sigui, està en estat de gràcia totalment. Ha marcat amb el Barça juvenil, ha marcat el juvenil a la Copa, a la Lliga i a la Youth League, amb el Barça Atlètic, amb el primer equip del Barça. Vull dir, ara mateix està en estat de gràcia i Vitor Roque... d'acord, segur que et donaria moltes coses, però no té aquesta confiança i segueixo pensant que són compatibles, igual que ho són Lewandowski i Vitor Roque. Són perfils molt diferents, un i altre.
A ver, yo entiendo el punto del momento del delantero, pero al final estás hablando de que Marc Guiu hizo un montón de goles en categorías inferiores y Vitor Roque viene a jugar en el fútbol profesional. Y el otro día a mí cuando... Yo lo que le vi, me gustó. O sea, es verdad que cerra un gol claro. Bueno, que un delantero porque pagaste 40 millones esperas que marque, ¿no? Pero me parece que también le vi cosas que me gustaron.
Sí, sí.
Y en un clásico, en un partido pesado, en un partido duro... no es lo mismo, un tipo que te viene a jugar en Brasil, que ahí te revientan. Entonces... No sé, no lo tengo tan claro. O sea, yo entiendo el punto de la mesa, ¿eh? Pero me parece que fueron como demasiado contundentes. Y Vitor Roque no, tampoco es que estamos hablando de comparar a Ferran Torres con Messi.
¿Por qué esta pregunta puñetera?
No, porque simplemente no vull que ara pensin que sóc
anti-Victor Roque.
A mi
me molesta un poco.
Al revés, com deia el Juan, les coses que li he vist m'agraden i estic segur que el nivell de gols arribaran.
Jo tinc una pregunta per Ferran Martínez.
Espera, que acabo de...
I
després, perquè dubtava molt de dir, hòstia, amb què et quedes? Amb la confiança del davanter, que quan ha tingut dos estones amb el primer equip ha fet dos gols, perquè un té 17 anys i l'altre té 18 anys, o amb la aposta de dir, no, deixo fora un xaval per al que el club acaba d'apostar i acaba de pagar 40 milions d'euros, o 30, no sé quants són al final de fixes.
30 més 31.
Clar, dius, hòstia, amb què pesa més aquí, no? jo suposo l'argumentació del Juan aquesta de que ve del futbol professional, d'experiència a Brasil, tot i que tampoc ha tingut tanta.
Bueno, té 18 anys, què crees que tinga 500 partits en primera edició?
Que tampoc no sé fins a quin punt això pot passar, o l'altre de Marguiu, que coneix la casa, que coneix l'estil del Barça, que
no, i Vitor Roque ve d'estar lesionat també.
Sí, que ja ha jugat i que té la confiança d'haver marcat dos gols quan a les dues estonetes.
Deu ser l'última cosa que es deu haver plantejat Xavi.
Totalment.
Sí, però el partit de diumenge, no?
Demà, que no us en recordeu de mi demà.
No ho descartis.
No, demà no.
No ho descartis.
Diumenge.
No ho descartis. Ens recordem
el sopar. No, demà han de passar moltes coses encara.
Mira, i aquí
espera un dia llarg.
No, el Marc encara no hi era, el Marc Marvà, hi havia Sergi Hernández. Són partidaris que quan faig una aposta i la perdo, jo la pago.
Fantàstic. No, no. És un home de paraula. Irigoyen, que li volies preguntar...
No, perquè està com...
Vaig pagar un dinar.
Com lo veo, és verdad.
Sí. Dembélé, parlo de Dembélé.
Sí. Mira, que te la gané jo esa.
Sí, vaig pagar Dani Aguilar i el Sergi Hernández.
Com està? Com lo veo a mi, anti-Víctor Roque.
Sí.
No comenceu.
Ja està tergiversant.
Ves-ho dient perquè a sobre li molesta, sisplau.
És un manipulador.
Voy a preguntar, ¿cuánto se pagó por Víctor Roque, Marta?
30 más 31.
¿Cuánto quería, o sea, 60? ¿Cuánto valía Zubimendi?
60.
¿Qué quería Xavi, un pivote o...? Un...
Quería Zubimendi.
Ah, no siguis mi ley. Ara mateix estàs en populisme.
Mi ley? Sí. No sea sinvergüenza.
L'has picat, ara.
Home, no, clar, és que ha tret el Cristo gros aquí.
No, era la pregunta. Jo dije, ¿pagaste 60 kilos?
No, de moment has pagat 30.
Vale, 30, però si les variables són...
Si pagues 60, bona notícia.
Les variables són salut de l'afició. Págate si se
bueno, hay de todo.
Entrar al campo y saludar. Bueno, sí, 10 millones más.
Piticlin.
Pero claro, el entrenador quería un pivote, ¿no?
Sí.
Ai, sí, Víctor Roque. Marta, inscrit
per la baixa de Gavi.
No, ho dic perquè si tu passes de l'aposta del club, del tigre aquell d'intel·ligència artificial, que en principi no havia de ser un tigre, i de tot plegat, doncs queda molt tanta gent retratada que al final no sé...
Però en el moment del canvi, ara posem-nos en la situació, Xavi està...
No, potser t'estic liant molt a tertúlia, perdona.
No tenia previst tampoc parlar avui de Víctor Roque, perquè em sembla que pot ser testimonial la seva aportació en el partit de diumenge.
Potser que ni jugui com contra...
Exacte, sí, però veig que esteu animats amb Víctor Roque, esteu animats.
Sí, no.
Remata-ho, Marva, remata-ho, que vull parlar també.
Jo em posava en la pell de Xavi en el moment del canvi... Què l'influirà de tot? O sigui, ser un entrenador de club o no, o decidir... aquest me la ficarà dins i per tant decidiu o no altre.
És a dir, jo crec que sí, en les estones cap, si no? En les estones, si en les estones que ha jugat Víctor Roque hagués marcat ja un gol perquè n'ha tingut d'ocasions, potser estaríem en una altra tessitura del debat, crec.
Jo crec que apostaria per Víctor Roque i aquí ho deixo. Sí, perquè és el que ha costat 30 quilos i perquè no és un nano, els dos són nanos, però crec que apostaria per Víctor Roque. Dit això, Marta, hem parlat del Barça, l'última hora del Madrid quina és? Ha entrenat aquesta tarda al Madrid, eh?
Sí, sense Carvajal, va acabar amb molèsties musculars al bessó del partit de dimecres i ha treballat en solitari al gimnàs. En canvi, sí que s'han entrenat amb normalitat la resta de titulars que van acabar tocats al derbi. Han saltat a la gespa de les instal·lacions de l'Al-Nassr tant Bellingham com Rodrigo, Vinícius o Fede Valverde. El Madrid, com que va jugar dimecres, haurà tingut un dia més per recuperar-se i preparar la final que no pas al Barça, i demà tornaran a entrenar-se i això donarà marge a Carvajal per estar a punt.
Tot apunta, per tant, que Carvajal hauria d'estar disponible, i això vol dir, per tant, que el Madrid, més enllà de les baixes que ja sabíem, no ha perdut ningú en l'exigent compromís que va suposar la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid. Avui ha estat, com dèiem, un dia d'impàs, un dia tranquil. Demà és un dia intens, arriat. Apunteu-vos a l'agenda els horaris, Marta, perquè a més fan una cosa molt estranya, que és que hi ha rodes a premsa al matí i també a la tarda. És a dir, que ho tenim tot barrejat,
diferents. i a llocs diferents en una ciutat que no seria Santa Maria de Vilatorrada, vull dir, que és que té una extensió bastant bastant àmplia i moure's és
Montllevant,
molt molt interessant, molt interessant. Però bé, que no sembli que m'estic queixant, perquè ens agrada molt aquesta feina, ens apassiona. A 3:15 del matí, hora catalana, sentirem Xavi en roda de premsa, i abans de les 10 ja haurem sentit Ancelotti i tots dos entrenadors s'hauran fet la foto oficial. Després també sentirem les explicacions de l'àrbitre de la final, Juan Martínez Munuera, i l'acompanyarà també qui estarà al VAR, César Soto Grado. L'entrenament del Barça serà a les 6 de la tarda, hora catalana, i a 3:15 abans sentirem les reflexions del capità Sergi Roberto, i per part del Real Madrid abans haurà parlat Nacho. I també a la tarda vespre hi ha previst un acte a l'ambaixada espanyola organitzat per la Federació, on hi coincidiran els presidents de Barça i Madrid, Laporta i Florentino Pérez. És un acte que organitzen cada any abans de la final amb els dos presidents dels clubs finalistes, però en aquest cas doncs té el seu punt de morbo, perquè recordem que Florentino Pérez no va anar a cap dels tres clàssics disputats a Barcelona el 2023 arran de l'esclat del cas Negreira i les seves derivades.
Doncs tota aquesta teca, de cara a demà ho comentarem evidentment a partir de les 11 demà el tu diràs en la prèvia d'aquest clàssic. Són pràcticament les 2 de la matinada a l'Aràbia Saudita, deixem anar a dormir a la Marta, que demà és un dia intens. Gràcies, Marta, per apropar-nos l'última hora dels dos equips. Una abraçada.
Una abraçada a tots.
Fins demà. Que vagi bé. La Marta Ramon, l'enviada especial de RAC1 a Riad, evidentment dia a dia, seguint tant el Barça com la resta d'equips, en aquest cas el Madrid, que juguen aquesta Supercopa. És clar, és que hem parlat molt de noms propis, però no hem parlat del partit com a tal. Es parla molt del favoritisme del Madrid de cara a aquest partit. Creieu que la balança està tan decantada al Madrid com sembla o no?
O sigui, jo crec que el Madrid arriba millor que el Barça. Això és bastant evident, tant per la Lliga com per les sensacions, però jo crec que el Madrid, i o sigui, per obrir una mica en el moment en el que es troba el Madrid, té un dubte bastant important a la porteria. I sí que té tot a dins del camp, amb una estructura molt ben conformada, a veure si acaba jugant Camavinga o Mendy a l'esquerra, però vaja, jo crec que els altres són faves comptades, i Ancelotti ha acabat trobant aquesta fórmula de 4-4-2, que fa defensar Bellingham perquè no defensi Vinícius, i això jo crec que això deu fer un mes, una cosa així. Això està fent que Bellingham hagi de córrer molt més a l'hora de defensar, i no està tan alliberat i no està marcant tant com ho feia a principi de temporada sense Vinícius, perquè ell no li tocava tant córrer. Però a banda d'això, a veure, el moment del Madrid és millor que el del Barça, el superfavoritisme o que el Barça hagi de sortir una mica com un xaiet demà, no crec que diumenge, han repetit molt demà,
quasi, per 4 minuts
tenim ganes que arribi,
ganes que arribi.
Però, i després el Madrid, per mi la part de la porteria és bastant important. O sigui, tinc la sensació que entre el Kepa, l'Unin, a veure què fa diumenge. Des de Madrid diuen que acabarà jugant Kepa,
que repetirà,
però, sí, però que jo crec que el cos li demana a Ancelotti jugar amb l'Unin, perquè Kepa té seriosos problemes en les sortides de pilota. Ja el primer dia que ho va mig intuir va ser el dia del derbi al Wanda, que guanya l'Atlètic de Madrid amb les centrades laterals, on jo crec que n'hi ha dues de tres que podria haver sortit Kepa, la que li ha l'altre dia amb Rüdiger, i a veure què acaba fent. Jo crec que aquí és on el Barça pot tenir opcions, perquè després, o sigui, el porter no és només el que està sota pal, sinó que genera l'entramat defensiu a l'hora de defensar aquestes pilotes laterals, i per tant aquí amb Lewandowski doncs pots tenir algun argument. Poso aquest argument sobre la taula per dir que el Barça no té cap opció, ni que el Madrid és un superfavorit. El Madrid està millor que el Barça, però jo crec que el Madrid també té esquerdes, i la més important per mi està a la porteria.
Mira, jo realment normalment sóc bastant 50-50 en aquests partits, però feia temps que no veia un Madrid tan, o sigui, més favorit que el Barça. I l'altre dia, per el que explicava una mica el Marc, per com arriben físicament, crec que estan 2 punts per sobre que el Barça, tot i que tampoc és un Madrid que estigui per tirar coets, perquè també han tingut moltes baixes, però a mi em sembla un equip ara, bueno, molt més sòlid. molt més construït, amb allò que deia Xavi, que el Barça, i em sembla ara mateix que el Madrid és favorit per guanyar, tot i que espero que el Barça, el fet de no jugar amb aquest cartell, l'alliberi una mica i segueixi aquesta línia ascendent que porta en aquest 2024.
Juan?
Yo me quedo con una reflexión de hace poco, me dijeron del vestuario del club, que al final la Supercopa la gana el equipo que más la necesita.
Sí, es verdad, eso lo vas a decir fa una o dos semanas, aquí ya tú dirás.
Y es verdad que yo estoy de acuerdo con Marc y con Ferran, por supuesto. El Madrid es líder de la Liga, tiene un jugador en estado de gracia como Bellingham, recupera a Vinicius que había estado, bueno, que en el principio de la temporada había estado lesionado. Bueno, tiene muchas cosas que te hacen pensar que llega mejor que el Barcelona. También, por otra parte, el gran hándicap del Barça, que puede ser el gol, ellos también es un defecto, no solamente el portero, sino también los centrales.
Sí, sí.
Entonces, mira, el Barça por ahí puede encontrar algo. Y yo creo que el Barça tiene más... Me da la sensación de que tiene más ganas. No sé si más ganas, pero que le viene mejor ganar. Que si el Madrid pierde la Supercopa, salvo que pase una catástrofe, un desastre, un 5-0, pero si el Madrid pierde no pasa nada. Entonces el Barça necesita más la Supercopa que el Madrid. Lo necesita el equipo, lo necesita Xavi, lo necesita el club. Y eso puede ser un plus en un clásico, que siempre vamos a caer en tópicos, que está todo igualado, al margen de los tópicos.